Notícies en xarxa. Edició migdia.
Fa pocs minuts s'ha acabat la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, un consell que ha presidit el president del govern, Pedro Sánchez. En aquesta roda de premsa s'ha assegurat que es complirà amb la Constitució, però no ha aclarit com ho farà per renovar, atenció, al Consell General del Poder Judicial sense el concurs del principal partit de l'oposició. Tot seguit ampliem la informació. És dilluns 31 d'octubre de 2022 i tenim més titulars perquè hi ha hagut un robatori de documents històrics al monestir de Poblet. Núria de José Gomar.
Els fets s'haurien produït aquest cap de setmana i els lladres no haurien utilitzat la violència. Els Mossos d'Esquadra estan investigant el cas.
I l'Ajuntament de Lleida ha portat a la Fiscalia noves proves perquè s'investiguin una desena de nous casos d'abusos sexuals ocorreguts a l'Aula Municipal de Teatre durant el curs 2018-2019.
Uns nous casos aquests que s'haurien destapat gràcies al documental El sostre groc d'Isabel Coixet.
I tot a punt per celebrar la castanyada aquest vespre. Entre 55 i 60 euros al quilo és el que ens costarà comprar panellets als forns i pastisseries de Catalunya.
En canvi, en els moniatos no s'ha notat cap augment de preu aquesta castanyada. En general, tampoc ha pujat el preu de les carbasses, amb una excepció, les varietats més decoratives.
I en cultura, una notícia trista per als amants del cinema, i és que els populars cinemes Arinco de Palamós van fer ahir les últimes projeccions, almenys de moment.
L'actual operador veu inviable la continuïtat econòmica per l'encariment dels preus de l'energia. És el tercer cop que els Arinco tanquen en els últims 5 anys.
I en esports, el Girona empata al Bernabéu i surt del descens. Eduard Cabré.
Els de Mitchell van empatar 1 al camp del Real Madrid gràcies a un gol de penal d'Estuani a 10 minuts pel final. El resultat que de retruc permet al Barça situar-se a només un punt dels blancs.
I fem un cop d'ull també al temps que ens espera les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Pere Cladera, bon dia.
Molt bon dia. Doncs de moment amb una situació marcada per l'arribada de núvols alts i mitjans que s'han d'anar fent més abundants al llarg d'aquesta pròxima tarda i sobretot a les comarques de la meitat oest. I és aquí on avançada la tarda i de cara al vespre arribaran les primeres precipitacions. No seran excessivament importants, però sí que ho poden ser una mica més cap al sector del Pirineu Lleidatà, on poden fins i tot anar acompanyades de tempesta. En aquests sectors, en cotes més elevades, es podrien arribar a acumular més de 20 litres a partir d'aquesta pròxima tarda, vespre i primeres hores de la matinada. Avançada la matinada, aquests núvols avançaran també cap a les comarques de la meitat est, on poden deixar alguna precipitació feble, minsa, molt poc important, i de cara a demà el més important és el canvi de massa d'aire. Es notarà un descens de la temperatura, sobretot a les comarques interiors, ja que a prop de la costa i del prelitoral de Barcelona i de Tarragona, la temperatura més o menys es mantindrà sense grans canvis i de nou tornarem a parlar de valors màxims de 23 a 24 graus en aquests casos més elevats. Sí que es notarà aquest descens a tot el territori, sobretot de cara a dimecres. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so, Francesc Ávila, la redacció, Núria de José, Montse Hidalgo, la coordinació, i us parla Marc Pijuan. Ara mateix comencem aquest Notícies en xarxa.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Passant gairebé 4 minuts del punt de les dues, el govern espanyol assegura que complirà amb la Constitució, però no ha aclarit com ho farà per renovar el Consell General del Poder Judicial sense el concurs del principal partit de l'oposició. La portaveu, Isabel Rodríguez, sí ha estat molt clara en la seva crítica política a l'actitud de bloqueig d'Alberto Núñez Feijó, a qui ha acusat d'actuar de manera insuportable i intolerable. Ho ha dit després del Consell de Ministres d'aquest dimarts, que, com dèiem, s'acaba d'acabar fa pocs minuts. Ho ha seguit tot plegat la nostra companya Anna Ruiz. Anna, bon dia.
Hola, Marc, bon dia. Sí, el govern de Pedro Sánchez assegura que l'executiu complirà amb la Constitució, però no ha donat pistes clares del que farà per poder renovar el Consell General del Poder Judicial un cop ha constatat el bloqueig del principal partit de l'oposició, del Partit Popular. La portaveu del govern, Isabel Rodríguez, sí ha mantingut la crítica política contra l'actitud de Feijó, ha estat molt contundent i l'ha titllat d'insuportable i intolerable en democràcia. Tampoc no ha donat gaire crèdit a les declaracions de Carles Puigdemont en el sentit que negociadors del PSOE li han promès un tracte judicial favorable. Isabel Rodríguez s'ha preguntat i el Partit Popular sí s'ha pres seriosament el pronunciament de l'expresident de la Generalitat, a qui ha reclamat que torni a Espanya per donar la cara davant els tribunals.
Moltes gràcies, Anna, per la informació. Aquest Consell de Ministres, com dèiem, que fa pocs minuts que ha acabat, us hem actualitzat el que s'ha parlat en aquesta roda de premsa. Seguim amb més informacions quan passen ara mateix gairebé 6 minuts del punt de les 2 i us expliquem que avui ha estat el primer 31 d'octubre en què s'ha celebrat el dia de record i homenatge a totes les víctimes del cop militar, la guerra i la dictadura. Precisament Pedro Sánchez ha lliurat avui 20 diplomes de reconeixement a afusellats i represaliats en un acte emotiu a Madrid.
En la seva majoria han rebut el reconeixement familiars i descendents de persones vinculades a la defensa de la República o a la lluita per la recuperació de les llibertats democràtiques durant la dictadura, en un acte on el president del govern, Pedro Sánchez, ha volgut destacar que arriba tard per la memòria de les víctimes.
Vamos tarde, demasiado tarde. Hemos recorrido más de 40 años de democracia. Pero aún nos queda el poder de la memoria y en tanto somos capaces de recordar, desafiamos la injusticia del olvido. Para saldar la deuda de gratitud que España aún tiene con quienes se comprometieron con una España democrática, aprobamos también esta ley de memoria democrática.
I precisament la portaveu de les víctimes, Montserrat Peligros, ha agraït al govern de coalició el seu compromís amb la reparació dels que van perdre la vida o la llibertat en defensa de la democràcia.
Por encima de todo, el amor a la patria en la memoria de la democracia. Ese es nuestro faro. Gracias, señor presidente Sánchez, por hacer que nos sintamos importantes. Gracias por reconocer que lo que hicieron nuestros familiares y las personas que estamos hoy aquí verdaderamente mereció la pena. Muchas gracias.
La Llei de Memòria Democràtica estableix el 31 d'octubre com el dia per celebrar l'acte institucional en record de les víctimes del cop militar, la guerra civil i la dictadura.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
I documents robats avui al monestir de Poblet. Un robatori històric. Els fets s'haurien produït aquest cap de setmana i els lladres no haurien utilitzat la violència. Els Mossos d'Esquadra estan investigant ja el cas. Ens n'explica, ens n'aporta més detalls el nostre company des de l'Espluga FM, en Pep Morató.
Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori de documentació històrica de la caixa forta d'un dels edificis que conformen el monestir de Poblet. Els fets s'haurien produït aquest cap de setmana i els lladres no haurien utilitzat la violència. Ara, la comunitat monàstica i els Mossos treballen per intentar determinar quins documents han desaparegut. El monestir ja ha presentat una denúncia pels fets després que els treballadors s'hagin adonat del robatori aquest dilluns al matí. En concret, el robatori ha estat al Palau de l'Abat, on hi ha l'arxiu Terradelles i on es conserva un important patrimoni documental fruit, en primer lloc, de l'exercici de la seva activitat monàstica, però també com a dipositant de fons generats durant el segle XX per personalitats i entitats rellevants per la història de Catalunya, com ara el fons dipositat pel president de la Generalitat de Catalunya, Josep Tarradellas.
Gràcies, Pep, per la informació. Marxem ara cap a Lleida, i és que l'Ajuntament de Lleida ha aportat a la Fiscalia noves proves perquè s'investiguin una desena de nous casos d'abusos sexuals ocorreguts a l'Aula Municipal de Teatre durant el curs 2018-2019. Aquests s'haurien destapat gràcies al documental El sostre groc, dirigit per Isabel Cuixet. N'informa Míriam García, d'UAU Lleida Ràdio.
La paeria ha demanat al Ministeri Fiscal que investigui quatre persones en relació amb aquests abusos. Dues d'elles són els dos professors que ja havien estat denunciats per altres víctimes en relació amb fets que ja havien prescrit, i les altres són dues dones que haurien tingut responsabilitats a l'aula i que haurien fet cas omís de les denúncies rebudes. Una d'aquestes, a més, encara està vinculada a l'aula, tal com ha explicat l'advocada Carla Vall.
Que estem atribuint aquests fets a dos autors principals, però, a més a més, denunciem que hi ha una presumpta connivència de persones que han tingut càrrecs de poder dins de l'aula municipal de Lleida i que, per tant, haurien de respondre també per no haver denunciat aquests fets en el seu moment i, a més, per demanar que hi hagi un silenci absolut, una impunitat garantida pels seus autors i que, per tant, també haurien de respondre, doncs, davant de Fiscalia per al moment i esperem que ben aviat també davant dels jutjats.
Per part de l'Ajuntament de Lleida, la regidora de Feminisme, Sandra Castro, ha demanat disculpes a les víctimes en nom de la paeria i ha assegurat que les acompanyaran i donaran suport en allò que necessitin. També ha apuntat que revisaran el funcionament de l'equipament amb el nou contracte de licitació, vigent des del setembre de l'any passat, i que en cas que alguna cosa no funcioni, faran ús de les mesures previstes al plec de concessions per posar-hi remei.
Notícies en xarxa.
Passant ara mateix 10 minuts del punt de les dues del migdia, el conflicte per la recollida de la brossa al Penedès, que afecta municipis com Sant Sadurní d'Anoia o l'Èrdola, s'acosta als 30 dies sense una solució a la vista. Aquest matí, treballadors en vaga han bloquejat l'entrada a la planta de selecció i transferència de residus de la Mancomunitat Penedès Garraf, situada a Vilafranca del Penedès. Sergi Anson, Ràdio Vilafranca, com estan ara mateix les coses? Bon dia.
Doncs molt bon dia. Com bé dèieu, el 8 d'octubre passat s'iniciava aquesta aturada dels treballadors de l'empresa Prefero, que s'encarrega d'aquesta recollida porta a porta en 5 municipis, un servei encarregat des de la Mancomunitat Penedès Garraf. Aquest matí, treballadors de l'empresa Prefero han decidit portar la seva protesta fins a aquesta planta de Vilafranca i han impedit l'entrada de qualsevol camió que volgués abocar, tant si era del servei de porta a porta com de qualsevol altre dels municipis que presten aquest servei. En nom dels treballadors, Nico Robi, de Prefero, explicava els motius que els han portat a fer aquesta acció per tal de reclamar que la Mancomunitat s'impliqui més directament en la resolució de la situació. Nico Robi.
Llevamos 23 días con hoy. 23 días. Son muchos días de huelga para que no nos tomen en serio. Nosotros reclamamos que nos revisen el convenio, nos lo pongan igual que los de aquí de Vilafranca, de Fomento, que era de donde venimos muchos, aquí a esta empresa de Prefero, que fue la que nos hizo la subrogación. Y en cuanto nos firmen esto, pues acabamos y recogemos todo el pueblo.
Recordem que, de fet, divendres passat hi va haver una reunió entre l'empresa i els treballadors amb mediació de la Generalitat. Una reunió en què no hi va haver solucions ni va servir tampoc per acostar gaire les posicions entre les parts.
Gràcies, Sergi, per la informació. I us parlem ara que demà passat es farà un simulacre de confinament a la zona de Tarragona, en el marc del Pla Secta. És el més gran que s'ha fet mai a Tarragona i implicarà, atenció, 65.000 persones dels municipis veïns. Protecció Civil ha demanat la participació de la ciutadania per posar en pràctica les accions i les mesures d'autoprotecció que caldria fer en cas real d'accident. En aquest sentit, s'estrenarà un nou sistema d'alertes al mòbil que servirà per avisar d'emergències. Ens ho explica el company Joan Ferrer.
Les xifres d'ocupació a manca de finalitzar el pont serien semblants a les registrades en ponts d'abans de la pandèmia. El president de Turalcat, Carles Barcons, creu que molta gent opta pels allotjaments rurals pel temor a una nova onada de Covid.
És una opció segura la d'anar a turisme rural, amb el sentit d'evitar aglomeracions per evitar riscos de temes pandèmics, per dir-ho d'alguna manera. Si parles amb la gent, n'hi ha molts que pensen que aquest hivern tornarà a arrencar la pandèmia, amb menys força, menys virulència, però que tornarà a haver-hi efectes relacionats amb la pandèmia.
A la demarcació de Lleida, l'ocupació està per sobre del 75%, amb un turista de proximitat, bàsicament català. A la Costa Brava, la mitjana se situa al voltant del 90%. Mentrestant, la majoria d'hotels de Barcelona registren ocupacions entre el 80 i el 90%, unes xifres similars als nivells prepandèmia amb molts turistes estrangers.
Gràcies, Joan, per la informació. I ara us expliquem, quan passen 13 minuts al punt de les dues, que els brasilers residents a Catalunya es volquen amb Lula da Silva, que l'1 de gener es convertirà en el nou president del Brasil després d'haver derrotat per la mínima la dreta de Jair Bolsonaro en la segona volta de les eleccions brasilenyes. El 75,5% dels vots al punt de votació de Barcelona van confiar en el líder del Partit dels Treballadors en els comicis amb menys marge de diferència des del retorn de la democràcia al Brasil. L'informa la nostra companya Carina Vallvé. Bon dia, Carina.
Bon dia, sí, perquè recordem que Luis Ignacio Lula da Silva s'ha imposat amb el 50,9% dels vots davant del 49,1% de Jair Bolsonaro. Uns resultats molt ajustats que indiquen que el país està dividit ideològicament per la meitat. El repte de Lula, doncs, serà pacificar aquestes dues meitats gairebé idèntiques, com ha destacat a la xarxa Paula Quílez, politòloga de la UB, especialista en anàlisi de relacions internacionals.
És, sens dubte, un repte que haurà d'afrontar Lula, però no oblidem que principalment haurà de fer front a una situació política i sobretot econòmica molt, molt dura que li ha deixat el seu predecessor. Té un Brasil dividit, és cert, però sí, també és cert que s'ha dividit en gran part gràcies al govern de Bolsonaro i la desinformació que s'ha anat escampant durant les eleccions i abans de les eleccions.
Entre les reaccions a Catalunya destaca la felicitació de Pere Aragonès a Lula da Silva. Via Twitter, el president català ha celebrat literalment que els brasilers hagin optat per obrir una nova era de progrés i llibertat i assegura que Catalunya sempre serà aliada en el compromís per la democràcia i contra l'extrema dreta. Al nostre país, fins a 11.000 brasilers residents han pogut votar a les eleccions presidencials del seu país. A Madrid, el fins ara president del Brasil, Jair Bolsonaro, ha tingut un 43,9% dels vots i a Barcelona només un 24,5%.
La xarxa de comunicació local.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu, siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Passen ara mateix 16 minuts del punt de les dues. Seguim a les notícies en xarxa. Us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones a Vilassar de Mar que havien estafat més de 16.000 euros mitjançant phishing.
A través d'una aplicació d'una entitat bancària, els estafadors ordenaven un reintegrament en un caixer automàtic determinat amb les dades de les víctimes que havien obtingut a través de la pesca de credencials, coneguda popularment com a phishing. Tot i les detencions, la investigació continua oberta, ja que els investigadors tenen constància de més de 100 denúncies amb el mateix modus operandi, amb una estafa total de més de 70.000 euros.
I els Mossos d'Esquadra busquen l'exparella de la dona apunyalada ahir al carrer de Vic a Gràcia, a Barcelona, com a presumpte autor dels fets. La dona es troba hospitalitzada després d'haver rebut diverses ganivetades, tot i que, segons la policia, no estem per la seva vida.
La treballadora d'un local proper al lloc dels fets va sentir els crits mentre estava a l'interior de l'establiment. En anar a pujar la persiana va veure la dona ferida a terra i també va poder observar com la seva exparella fugia corrent després de llançar un ganivet de cuina.
I Salvament Marítim ha suspès definitivament la recerca d'un home que suposadament hauria caigut a l'aigua al port de Barcelona aquest diumenge.
Una decisió que s'ha pres davant la falta d'indicis que realment hi hagi cap persona desapareguda al mar davant la costa de Barcelona. Una recerca que es va iniciar diumenge al matí després que el creuer MSC Bellíssima emetés un avís que hi havia una persona a l'aigua. Malgrat aquest avís i després d'hores de recerca, Salvament Marítim, conjuntament amb la Guàrdia Civil, consideren poc probable que algú hagi caigut dalt a baix del vaixell. El creuer, a més, no s'ha trobat a faltar cap passatger ni cap tripulant.
I un apunt també en plana judicial, perquè Fèlix Millet i Jordi Montull han estat denunciats de nou per haver amagat ingressos per no indemnitzar el Palau.
Aquesta és la segona causa que s'obre als antics responsables del Palau per intentar no complir amb la seva obligació d'indemnitzar el Palau de la Música. A Millet l'investiga un jutjat de Granollers per la desaparició de béns embargats a casa seva, en concret un piano de cua i uns ullals d'ivori, entre d'altres. I a Montull és a l'espera de judici per ocultar els ingressos que cobrava pel lloguer d'una finca embargada. En aquesta nova causa, el jutge també ha citat Gemma Montull, filla de Jordi Montull, a qui la justícia va suspendre pel seu ingrés a presó, malgrat haver estat condemnada a 4 anys d'espoli. Mercè Mir, la seva dona, i Clara Millet i Laia Millet, filles de l'expresident del Palau.
Thank you. I tot a punt per celebrar la castanyada. Aquest vespre, entre 55 i 60 euros el quilo és el que ens costarà comprar panellets als forns i pastisseries de Catalunya. L'increment dels preus de les matèries primeres, la llum i el gas també ha influït en el cost d'aquest dolç tradicional, amb augments d'entre un 1% i un 3%. Carme Contreras, Ràdio Municipal de Terrassa, com estan anant les vendes aquests dies?
Un Tots Sants diferent, amb un pont de 4 dies, ha repartit les vendes de panellets a les pastisseries. Les persones que han pogut marxar van comprar-los el mateix divendres i la majoria de les que s'han quedat hi han passat avui, just abans de la nit de la castanyada. El que es manté, com sempre, són els gustos. El panellet de pinyons és el que més triomfa, seguit de sabors tradicionals com l'ametlla, el coco, la xocolata, entre d'altres. El que sí que s'hi ha afegit són les figuretes de massapà relacionades amb Halloween, una festa que cada vegada està més present a casa nostra. Escoltem Joan Sáez, de la pastisseria Yami.
Jo aquest any sabor nou no hi fet cap, perquè hem treballat això de les figuretes per donar una mica de distinció i és el que ens ha sortit ràpid, diguéssim, les figuretes, no? I bueno, en sabor sempre el tradicional de xocolata, el de codony, coco, gerds, crema, el cafè...
Aquest any l'increment de la factura de llum i gas està tensant la situació de molts petits negocis. Tot i això, el sector es mostra optimista. Aquesta campanya de Tots Sants, que coincideix amb aquest llarg pont de 4 dies, es vendran uns 250.000 quilos de panellets a Catalunya, una quantitat similar al 2021.
Gràcies, Carme. I, en canvi, en els moniatos no s'ha notat cap augment de preu aquesta castanyada. En general, tampoc ha pujat el preu de les carbasses, amb una excepció, les varietats més decoratives. Ens ho explica Míriam García des de UAU Lleida Ràdio.
Un dels pocs productors de moniatos que queden al país, Pere Oliver, ha explicat als micròfons d'UAU Lleida Ràdio que no han notat una tendència a l'alça en els preus coincidint amb la castanyada. Això es deu en part al fet que la majoria dels moniatos que es produeixen aquí s'exporten. En el cas d'aquest pagès, el 80% viatja a Europa i només un 20% es queda al mercat català.
Jo vols que et digui la veritat, no noto. Hi ha una manera de conservar-los millor, que els posen en temperatura alguna més alta perquè no grillin ni es conservin, i al revés, jo et diria que quan... Ara que és el temps que els collim, el preu, no et diré que estigui malament, està normalet, però quan estan més cars és el gener i el febrer, okay. Sobretot a Europa, perquè no n'hi ha. Són els que els han sapigut conservar.
Una cosa similar passa també amb les carabasses, en aquest cas vinculades al Halloween. Segons afirma el mateix Oliver, només s'ha notat un augment de cotitzacions en la varietat que s'utilitza per decorar.
Moltes gràcies, Míriam. I una notícia trista per als amants del cinema en clau cultural, i és que els populars cinemes Arincó de Palamós van fer ahir les últimes projeccions, almenys de moment.
L'actual operador veu inviable la continuïtat econòmica per l'encariment dels preus de l'energia. És el tercer cop que els Arincó tanquen en els últims 5 anys.
I quan falten 8 minuts per arribar a 2:45 del migdia, arriben els esports. Uns esports que ens acosta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marc. Comencem parlant de futbol, i és que el Girona ha empatat al Bernabéu i surt del descens. Els de Michel van empatar un al camp del Real Madrid gràcies a un gol de penal de Cristian Estuani a 10 minuts pel final, en un partit polèmic en què els blancs van queixar-se de les decisions arbitrals. Des de Televisió de Girona ens informa en Joan Massaguer.
Empat del Girona al Bernabéu en un bon partit dels gironins que van donar molt bona imatge. L'esforç tant en atac com en defensa va permetre als blanquivermells rascar un punt del feu madridista. A la primera part, el Girona va tenir les ocasions més clares, però va ser el Madrid qui es va posar per davant en el marcador ja avançada la segona part. Però les alegries van durar poc pels blancs, i és que Estuani va empatar de penal 10 minuts més tard. Un penal no exempt de polèmica, ja que des de Madrid reclamen que no hauria d'haver estat pitat. La polèmica no es va acabar aquí, ja que en el minut 89 Rodrigo va marcar el segon gol del Madrid, però no va pujar al marcador per falta del brasileny a Gazzaniga, en una jugada calcada a la de Yangel Herrera fa poques jornades. Al final, un punt pels gironins que els fa sortir de la zona de descens.
Amb aquest punt sumat, com escoltàvem, l'equip gironí surt del descens i de retruc permet al Barça situar-se només un punt dels blancs. Un Barça que ha viatjat aquest matí fins a la República Txeca sense Lewandowski. Els blaugranes han de tancar demà la seva participació a la Champions en un partit sense transcendència esportiva al camp del Victoria Pilsen, i ho faran sense la seva estrella, sense Robert Lewandowski, el que Xavi ha deixat a Barcelona, ha decidit donar descans ja que el polonès té unes molèsties a l'esquena. En la convocatòria tampoc hi són ni Koundé ni Eric García, amb sobrecàrrega càrregues musculars, ni Christensen, ni Memphis, ni Sergi Roberto, ni Araujo, que estan lesionats. Xavi sí s'ha endut a la República Txeca els futbolistes del filial, Ilias, Casador, Àlex Valle i Álvaro Sanz, a més de Pablo Torre i el porter Arnau Tenas. Per cert, que el central Gerard Piqué ha estat inclòs per Luis Enrique en la prellista pel Mundial de Qatar. És una llista provisional de 55 futbolistes que haurà de quedar en poc més de 20 quan doni la convocatòria definitiva dues setmanes abans de la cita mundialista. Un apunt més de futbol, seguim parlant de futbol, baixem però fins a tercera divisió, en què l'Europa s'ha convertit en l'únic equip de tot l'estat que guanya tots els partits fins ara. Els escapulats van guanyar la Rapitenca per 1-0 en un partit que es va poder veure a les televisions locals i també a la plataforma Xala. Els del barri de Gràcia de Barcelona sumen 8 victòries en 8 partits i són l'únic equip que ha fet ple de victòries dels 460 equips que hi ha des de primera fins a tercera. Ignasi Sanabra és el tècnic de l'Europa.
Orgull de felicitat, perquè sabem que és molt difícil. No sé que tercera divisió quants cops algun equip haurà guanyat 8 partits seguits, però crec que si n'hi ha seran molt pocs. Crec que és una borrada, i més en el futbol actual, que tots sabem exactament el que farà el rival i que els petits detalls marquen la diferència, i crec que el treball de dia a dia fa que els detalls caiguin a favor.
Els de la Vila de Gràcia més van aprofitar l'ensopegada del Sant Cristóbal al camp del Vilassar de Mar per situar-se amb 9 punts d'avantatge sobre el segon. Parlem d'handbol perquè el Fracking Granollers juga demà un partit europeu de la EHF. Els d'Antonio Rama s'enfronten al Palau d'Esports, a l'Sporting de Lisboa. Escoltem Antonio García, capità de l'equip ballesà.
Pues crec que l'equip arriba fins i tot millor que el partit d'Hongria la setmana passada, perquè els dos darrers partits ens han ajudat a recuperar la confiança que teníem abans del parón. I bé, arriba un partit que esperem amb moltíssima il·lusió contra l'Sporting de Lisboa, que potser és el rival més complicat del grup, però tenim la confiança que si fem les coses bé tindrem les nostres possibilitats, i sobretot confiem molt amb l'ajuda de l'ambient del Palau, que els darrers partits de casa està sent clau per nosaltres.
I un darrer apunt en bàsquet a la Lliga Femenina Challenge, la segona competició femenina estatal. El Lima Horta de Barcelona rep demà dimarts el Paterna, mentre que el Joventut de Badalona jugarà a la pista del Piquen Claret de València. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45 del migdia. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Comparteix la música en família. Concerts per a totes les edats a l'Auditori de Barcelona.
Descobreix una programació feta a mida per als infants i amb l'abonament de 3 o 5 espectacles estalvia fins a un 40%.
Venda d'entrades a auditori.cat. Nutrició amb Laura Crosas.
El bròcoli. Una de les verdures més populars, sobretot arreu del Mediterrani d'on és originari, és sens dubte el bròcoli. Molt relacionat amb l'alimentació saludable, tant per aportar molts beneficis a l'organisme, com pel seu sabor suau i agradable, com per la seva versatilitat a la cuina. El bròcoli, Brassica oleracea, varietat itàlica, és una crucífera, igual que la resta de la família, com les cols o les coliflors, és dels mesos de més fred, tot i que es pot allargar ben bé fins finals de primavera o principis d'estiu. És una de les verdures més preuades pel seu alt contingut nutricional, tant de vitamines i minerals com d'altres components, que el fan d'allò més interessant. Aporta poques calories, hidrats de carboni, i en canvi és font de fibra i proteïnes. Conté antioxidants, com els betacarotens i la vitamina C, entre d'altres, que a més de combatre els radicals lliures, també ajudaran l'absorció del ferro i assegurar un bon funcionament del sistema immunitari, de la pell, de la vista i de les mucoses. També és ric en àcid fòlic i vitamines del grup B, importants en l'embaràs i pel sistema nerviós, i en potassi, calci i ferro, que ajudaran a mantenir un bon estat musculoesquelètic, a regular la tensió arterial i a prevenir l'anèmia ferropènica. Finalment, cal destacar els compostos rics en sofre que caracteritzen el seu gust i l'aroma, milloren el funcionament del fetge i ajuden a prevenir certes patologies. En canvi, en cas de patir hipotiroidisme, pel seu efecte en el funcionament de la glàndula tiroidea estaria contraindicat. Si en voleu aprofitar tots els seus beneficis, és interessant que no el cuineu massa, un màxim de 10-15 minuts, al vapor i amanit amb oli d'oliva verge extra, suc de llimona o espècies. O bé al forn, amb sèsam o formatge ratllat per sobre. Si us provoca moltes flatulències, podeu provar d'afegir alguna herba aromàtica carminativa, com el comí o el fonoll. No menyspreu el tronc, peleu-lo, talleu-lo i cuineu-lo, que també conté molts minerals. Combina perfecte amb qualsevol cereal i llegum, amb d'altres verdures com la pastanaga, la ceba o la carbassa, o bé com a ingredient principal d'un plat o guarnició de proteïnes animals. De fet, també queda d'allò més bé en sopes i cremes o fins i tot en batuts verds. Gaudeix d'aquesta verdura de color verd en forma d'arbrets, que fa goig tant al plat com al paladar.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Fa pocs minuts que ha finalitzat la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. El govern assegura que complirà amb la Constitució, però no ha aclarit com ho farà per renovar el Consell General del Poder Judicial sense el concurs del principal partit de l'oposició. Tot seguit, ampliem aquesta informació. És dilluns 31 d'octubre de 2022 i tenim més titulars. Robatori de documents històrics al monestir de Poblet. Núria de José.
Els fets s'haurien produït aquest cap de setmana i els lladres no haurien utilitzat la violència. Els Mossos d'Esquadra estan ara investigant el cas.
I l'Ajuntament de Lleida ha portat a la Fiscalia noves proves perquè s'investiguin una desena de nous casos d'abusos sexuals ocorreguts a l'Aula Municipal de Teatre durant el curs 2018-2019.
Uns nous casos aquests que s'haurien destapat gràcies al documental El sostre groc d'Isabel Coixet.
I tot a punt per celebrar la castanyada aquest vespre. Entre 55 i 60 euros al quilo és el que ens costarà comprar panellets als forns i pastisseries de Catalunya.
En canvi, en els moniatos no s'ha notat cap augment de preu aquesta castanyada. En general, tampoc ha pujat el preu de les carbasses, amb una excepció, les varietats més decoratives.
I en cultura, una notícia trista per als amants del cinema. Els populars cinemes Arinco de Palamós van fer ahir les últimes projeccions, almenys de moment.
L'actual operador veu inviable la continuïtat econòmica per l'encariment dels preus de l'energia. És el tercer cop que els Arinco tanquen en els últims 5 anys.
I en esports, el Girona empata al Bernabéu i surt del descens. Eduard Cabré.
Els de Mitchell van empatar un al camp del Real Madrid gràcies a un gol de penal d'Estuani a 10 minuts pel final. Un resultat que de retruc permet al Barça situar-se a només un punt dels blancs.
I fem un cop d'ull també al temps que ens espera les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Pere Cladera, bon dia.
Molt bon dia. Doncs de moment amb una situació marcada per l'arribada de núvols alts i mitjans que s'han d'anar fent més abundants al llarg d'aquesta pròxima tarda i sobretot a les comarques de la meitat oest. I és aquí on, avançada la tarda i de cara al vespre, arribaran les primeres precipitacions. No seran excessivament importants, però sí que ho poden ser una mica més cap al sector del Pirineu Lleidatà, on poden fins i tot anar acompanyades de tempesta. En aquests sectors, en cotes més elevades, es podrien arribar a acumular més de 20 litres a partir d'aquesta pròxima tarda, vespre i primeres hores de la matinada. Avançada la matinada, aquests núvols avançaran també cap a les comarques de la meitat est, on poden deixar alguna precipitació feble, minsa, molt poc important, i de cara a demà el més important és el canvi de massa d'aire. Es notarà un descens de la temperatura, sobretot a les comarques interiors, ja que a prop de la costa i del prelitoral de Barcelona i de Tarragona, la temperatura més o menys es mantindrà sense grans canvis i de nou tornarem a parlar de valors màxims de 23 a 24 graus en aquests casos més elevats. Sí que es notarà aquest descens a tot el territori, sobretot de cara a dimecres. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Pere, per la informació. El control de so, Francesc Ávila, la redacció, Núria de José Gomar, Montse Hidalgo, la coordinació, i us parla Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
I com us explicàvem en titulars, el govern assegura que complirà amb la Constitució, però no ha aclarit com ho farà per renovar el Consell General del Poder Judicial sense el concurs del principal partit de l'oposició. La portaveu, Isabel Rodríguez, sí ha estat molt clara en la seva crítica política a l'actitud de bloqueig d'Alberto Núñez Feijóo, a qui ha acusat d'actuar de manera insuportable i intolerable. Ho ha dit després del Consell de Ministres d'aquest dimarts, que segueix la nostra companya Anna Ruiz. Anna, bon dia.
Hola, Marc, bon dia. Sí, el govern de Pedro Sánchez assegura, tal com explicaves, que l'executiu complirà amb la Constitució, però no ha donat pistes clares del que farà per poder renovar el Consell General del Poder Judicial un cop constatat el bloqueig del principal partit de l'oposició, del Partit Popular. La portaveu del govern sí ha mantingut la crítica política contra l'actitud de Feijóo. Isabel Rodríguez ha dit que es tracta d'una actitud insuportable i intolerable en democràcia.
Y lo que es intolerable, lo que no se puede soportar, es que el principal partido de la oposición hoy siga, como ha hecho durante estos cuatro años, incumpliendo la Constitución. Lo que nos ha demostrado este señor, ya no me atrevo a llamarle líder del Partido Popular, es que incluso para cumplir la Constitución tiene que pedir permiso. Y esto es inaceptable. Y lo que yo quiero garantizar a los españoles y a las españolas es que este gobierno va a trabajar para cumplir la Constitución.
Tampoc no ha donat gaire crèdit a les declaracions de Carles Puigdemont en el sentit que negociadors del PSOE li han promès un tracte judicial favorable. Rodríguez s'ha preguntat per què el PP sí es pren seriosament el pronunciament de l'expresident de la Generalitat.
Inadmissible. Que aquellos que no fueron capaces de mantener o que pusieron en riesgo el orden constitucional por una y otra parte, Partido Popular y Puigdemont, ahora tengan que recurrir el uno al otro como argumento de autoridad. Es elocuente. Y desde luego, en el caso del Partido Popular, una vergüenza.
Isabel Rodríguez ha reclamat a Puigdemont que torni a Espanya per donar la cara davant dels tribunals.
Gràcies, Anna, per la informació. I encara en política, el PSC adverteix a Carles Puigdemont que no reformarà el delicte de sedició en benefici de ningú. És la resposta dels socialistes catalans a la carta que l'expresident ha publicat en motiu del cinquè aniversari del seu exili i en la qual explica que emissaris del PSOE li van proposar passar pel Tribunal Suprem a canvi d'un indult o de modificar el delicte de sedició. Carina Vallvé, bon dia.
Bon dia. 24 hores després d'aquesta carta, el PSC ha defensat desconèixer aquests contactes entre el PSOE i Puigdemont, però ha negat que la reforma es plantegi per beneficiar cap persona. Malgrat reconèixer que sí que s'aprofita el que va passar a Catalunya el 2017, els socialistes catalans defensen que la reforma del delicte de sedició només atén a una actualització als estàndards europeus, en què la pena és molt menor. Escoltem Elia Tortolero, que és portaveu del PSC al Parlament.
Desconec la informació que en Puigdemont trasllada. El que sí que li puc dir és que l'actualització del Codi Penal no es planteja en benefici a ningú personalista. És un exercici d'actualització d'acord amb els estàndards europeus i aquí treballarem.
Justament avui a Madrid el PP ha condicionat el seu suport a la renovació del Consell General del Poder Judicial a que Pedro Sánchez faci marxa enrere en el seu compromís de reformar el delicte de sedició.
Notícies en xarxa.
Passen 7 minuts ara mateix de 2:15 del migdia, robatori de documents històrics al monestir de Poblet. Els fets s'haurien produït aquest cap de setmana i els lladres no haurien utilitzat la violència. Els Mossos d'Esquadra estan investigant el cas. Més informació des de l'Espluga FM amb el company Pep Morató.
Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori de documentació històrica de la caixa forta d'un dels edificis que conformen el monestir de Poblet. Els fets s'haurien produït aquest cap de setmana i els lladres no haurien utilitzat la violència. Ara, la comunitat monàstica i els Mossos treballen per intentar determinar quins documents han desaparegut. El monestir ja ha presentat una denúncia pels fets després que els treballadors s'hagin adonat del robatori aquest dilluns al matí. En concret, el robatori ha estat al Palau de l'Abat, on hi ha l'arxiu Terradelles i on es conserva un important patrimoni documental fruit, en primer lloc, de l'exercici de la seva activitat monàstica, però també com a dipositant de fons generats durant el segle XX per personalitats i entitats rellevants per la història de Catalunya, com ara el fons dipositat pel president de la Generalitat de Catalunya, Josep Tarradellas.
Gràcies, Pep. Seguirem aquest cas i aquesta informació. Marxem ara fins a Lleida i és que allà l'Ajuntament de la capital del Segrià ha portat a la Fiscalia noves proves perquè s'investiguin una desena de nous casos d'abusos sexuals ocorreguts a l'aula municipal de teatre durant el curs 2018-2019. Aquests s'haurien destapat gràcies al documental El sostre groc d'Isabel Cuixet. N'informa des de UAU Lleida Ràdio la companya Míriam García.
La paeria ha demanat al Ministeri Fiscal que investigui quatre persones en relació amb aquests abusos. Dues d'elles són els dos professors que ja havien estat denunciats per altres víctimes en relació amb fets que ja havien prescrit, i les altres són dues dones que haurien tingut responsabilitats a l'aula i que haurien fet cas omís de les denúncies rebudes. Una d'aquestes, a més, encara està vinculada a l'aula, tal com ha explicat l'advocada Carla Vall.
Que estem atribuint aquests fets a dos autors principals, però a més, denunciem que hi ha una presumpta connivència de persones que han tingut càrrecs de poder dins de l'aula municipal de Lleida, i que, per tant, haurien de respondre també per no haver denunciat aquests fets en el seu moment i, a més, per demanar que hi hagi un silenci absolut, una impunitat garantida pels seus autors i que, per tant, també haurien de respondre doncs, davant de Fiscalia per al moment i esperem que ben aviat també davant dels jutjats.
Per part de l'Ajuntament de Lleida, la regidora de Feminisme, Sandra Castro, ha demanat disculpes a les víctimes en nom de la paeria i ha assegurat que les acompanyaran i donaran suport en allò que necessitin. També ha apuntat que revisaran el funcionament de l'equipament amb el nou contracte de licitació, vigent des del setembre de l'any passat, i que en cas que alguna cosa no funcioni, faran ús de les mesures previstes al plec de condicions per posar-hi remei.
Gràcies, Míriam. Marxem ara fins al Penedès. És que el conflicte per la recollida de la brossa al Penedès, que afecta municipis com Sant Sadurní d'Anoia o l'Èrdola, s'acosta ja als 30 dies sense una solució a la vista. Aquest matí, treballadors en vaga han bloquejat l'entrada a la planta de selecció i transferència de residus de la Mancomunitat del Penedès, Garraf, situada a Vilafranca del Penedès. Sergi Jansson, Ràdio Vilafranca. Com estan ara mateix les coses? Bon dia.
Molt bon dia. Doncs, com dèieu, de moment la situació sembla que està bastant enrocada per totes les parts implicades. Els treballadors han decidit avui portar la seva protesta, que es va iniciar el 8 d'octubre, per tant la setmana vinent farà un mes, fins a la planta de la Mancomunitat Penedès-Garraf, la planta de recollida i tractament que hi ha a Vilafranca. Han decidit impedir l'entrada de qualsevol camió que anés a abocar brossa en aquesta planta, tant si era del servei porta a porta, que és on hi hauria en principi el conflicte, com de qualsevol. Per tant, és una situació que ja afectaria no només els 5 municipis implicats en aquest servei del porta a porta, sinó la resta de municipis també de la comarca. En nom dels treballadors, Nico Robi, de Precero, explicava els motius que els han portat doncs, a fer aquesta acció i explicaven també que demanen a la Mancomunitat que s'impliqui més directament en la resolució del conflicte.
Llevamos 23 días con hoy, 23 días. Son muchos días de huelga para que no nos tomen en serio. Nosotros reclamamos que nos revisen el convenio, nos lo pongan igual que los de aquí de Vilafranca, de Fomento, que era de donde venimos muchos, aquí a esta empresa de Precero, que fue la que nos hizo la subrogación. Y en cuanto nos firmen esto, pues acabamos y recogemos todo el pueblo.
De moment, com dèiem, les situacions no s'han acostat gaire. Divendres passat hi va haver una reunió entre l'empresa i els treballadors, en aquesta ocasió amb mediació de la Generalitat, però, com hem vist, la situació no ha avançat. El conflicte principal és amb aquesta subrogació que es va fer del servei. La Mancomunitat diu que ells no hi poden entrar perquè és una situació de conflicte entre els treballadors i la seva empresa, i des de l'ENS supracomarcal, també supramunicipal, volem dir, també anuncien que ells no tenen cap conflicte amb l'empresa i que, per tant, és una situació de caire intern.
Passant 12 minuts de 2:15 del migdia, us expliquem ara que els brasilers residents a Catalunya es volquen amb Lula da Silva, que l'1 de gener es convertirà en el nou president del Brasil després d'haver derrotat per la mínima la dreta de Jair Bolsonaro en la segona volta de les eleccions. El 75,5% dels vots al punt de votació de Barcelona van confiar en el líder del Partit dels Treballadors en els comicis amb menys marge de diferència des del retorn de la democràcia al Brasil. Carina Vallvé, bon dia.
Bon dia, sí, perquè recordem que Luis Ignacio Lula da Silva s'ha imposat amb el 50,9% dels vots davant del 49,1% de Jair Bolsonaro. Uns resultats molt ajustats que indiquen que el país està dividit ideològicament per la meitat. El repte de Lula, doncs, serà pacificar aquestes dues meitats gairebé idèntiques, com ha destacat a la xarxa Paula Quílez, politòloga de la UB, especialista en anàlisi de relacions internacionals.
És, sens dubte, un repte que haurà d'afrontar Lula, però no oblidem que principalment haurà de fer front a una situació política i sobretot econòmica molt, molt dura que li ha deixat el seu predecessor. Té un Brasil dividit, és cert, però sí, també és cert que s'ha dividit en gran part gràcies al govern de Bolsonaro i la desinformació que s'ha anat escampant durant les eleccions i i abans de les eleccions.
Entre les reaccions a Catalunya destaca la felicitació de Pere Aragonès a Lula da Silva. Via Twitter, el president català ha celebrat literalment que els brasilers hagin optat per obrir una nova era de progrés i llibertat i ha assegurat que Catalunya sempre serà aliada en el compromís per la democràcia i contra l'extrema dreta. Al nostre país, fins a 11.000 brasilers residents han pogut votar a les eleccions presidencials del seu país. A Madrid, el fins ara president del Brasil, Jair Bolsonaro, ha tingut un 43,9% dels vots i a Barcelona només un 24,5%.
La xarxa de comunicació local.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Seguim amb Notícies en xarxa. 15 minuts i arribarem al punt de les 3 del migdia. Repassem altres notícies destacades del dia i comencem explicant-vos que les discoteques de Barcelona i província asseguren haver incrementat els recursos per garantir la seguretat de la seva clientela a les zones d'oci i consideren que la col·laboració amb Mossos i Guàrdia Urbana és efectiva, tot plegat arran de la mort d'un jove apunyalat a la sortida d'una discoteca del Paral·lel ahir diumenge. N'informa la nostra companya Helena Puigdueta.
Són declaracions a la xarxa del secretari general del Gremi. Ramon Mas subratlla que d'ençà de la reobertura postpandèmia, les discoteques cada vegada destinen més recursos a vigilar les zones d'oci i els seus entorns. I és que una nit de dissabte a Barcelona poden arribar a sortir prop de 200.000 persones. En aquest sentit, Mas s'ha mostrat satisfet amb l'efectivitat de les patrulles de Mossos i Guàrdia Urbana, encara que sense baixar la guàrdia.
La implementació de més mesures de seguretat, de més patrulles de Guàrdia Urbana i de Mossos, ha estat efectiva. Encara nosaltres continuem demanant una mica de més presència, però estem relativament contents en l'augment d'efectius. Però no podem baixar la guàrdia mai. Mai es pot baixar la guàrdia perquè la seguretat és molt important i és molt important que la gent se senti segura quan surti pel matí, per la nit, sempre. Per això és bàsic que els protocols de seguretat al carrer s'implementin.
Pel que fa a la mort del jove apunyalat, Ramon Mas ha insistit que la majoria d'aquests locals ja fan escorcolls a la porta per evitar l'entrada d'armes o objectes violents, a més de treballar també amb GoPros i càmeres a l'interior dels locals.
I en format més breu us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones a Vilassar de Mar que havien estafat més de 16.000 euros mitjançant phishing.
A través d'una aplicació d'una entitat bancària, els estafadors ordenaven un reintegrament en un caixer automàtic determinat amb les dades de les víctimes que havien obtingut a través de la pesca de credencials, coneguda popularment com a phishing. Tot i les detencions, la investigació continua oberta, ja que els investigadors tenen constància de més de 100 denúncies amb el mateix modus operandi, amb una estafa total de més de 70.000 euros.
I els Mossos d'Esquadra busquen l'exparella de la dona apunyalada ahir al carrer de Vic, a Gràcia, Barcelona, com a presumpte autor dels fets. La dona es troba hospitalitzada després d'haver rebut diverses ganivetades, tot i que, segons la policia, no es tem per la seva vida.
La treballadora d'un local proper al lloc dels fets va sentir els crits mentre estava a l'interior de l'establiment. En apujar la persiana va veure la dona ferida a terra i també va poder observar com la seva exparella fugia corrents després de llançar un ganivet de cuina.
I Salvament Marítim ha suspès definitivament la recerca d'un home que suposadament hauria caigut a l'aigua al port de Barcelona aquest diumenge.
Una decisió que s'ha pres davant la falta d'indicis que realment hi hagi cap persona desapareguda al mar davant la costa de Barcelona. Una recerca que es va iniciar diumenge al matí després que el creuer MSC Bellíssima emetés un avís que hi havia una persona a dins de l'aigua. Malgrat aquest avís i després d'hores de recerca, Salvament Marítim, conjuntament amb la Guàrdia Civil, consideren poc probable que algú hagi caigut daltabaix del vaixell. El creuer, a més, no han trobat a faltar cap passatger ni cap tripulant.
I un apunt en plana judicial, i és que Fèlix Millet i Jordi Montull han estat denunciats de nou per haver amagat ingressos per no indemnitzar el Palau.
Aquesta és la segona causa que s'obre als antics responsables del Palau per intentar no complir amb la seva obligació d'indemnitzar el Palau de la Música. A Millet l'investiga un jutjat de Granollers per la presumpta desaparició de béns embargats a casa seva i Montull és a l'espera de judici per ocultar els ingressos que cobrava pel lloguer d'una finca embargada.
I avui, 31 d'octubre, tot a punt ja per celebrar la castanyada. Entre 55 i 60 euros al quilo és el que ens costarà comprar panellets als forns i pastisseries de Catalunya. L'increment dels preus de les matèries primeres, la llum i el gas, també ha influït en el cost d'aquest dolç tradicional, amb augments d'entre un 1 i un 3%. Carme Contreras, Ràdio Municipal de Terrassa, com estan anant les vendes aquests dies?
Un Tots Sants diferent amb un pont de 4 dies ha repartit les vendes de panellets a les pastisseries. Les persones que han pogut marxar van comprar-los el mateix divendres i la majoria de les que s'han quedat hi han passat avui, just abans de la nit de la castanyada. El que es manté, com sempre, són els gustos. El panellet de pinyons és el que més triomfa, seguit de sabors tradicionals com l'ametlla, el coco, la xocolata, entre d'altres. El que sí que s'hi ha afegit són les figuretes de massapà relacionades amb Halloween, una festa que cada vegada està més present a casa nostra. Escoltem Joan Sáez, de la pastisseria Yami.
Jo aquest any sabor no hi fet cap, perquè hem treballat això de les figuretes per donar-li una mica de distinció, i és el que ens ha sortit ràpid, diguéssim, les figuretes, no? I bueno, en sabor sempre el tradicional de xocolata, el de codony, coco, gerds, crema, el cafè...
Aquest any l'increment de la factura de llum i gas està tensant la situació de molts petits negocis. Tot i això, el sector es mostra optimista. Aquesta campanya de Tots Sants, que coincideix amb aquest llarg pont de 4 dies, es vendran uns 250.000 quilos de panellets a Catalunya, una quantitat similar al 2021.
I a aquesta hora, els que encara no heu menjat castanyes, segur que ja n'heu comprat pel vespre. Possiblement heu notat que la mida ha disminuït i, en canvi, el preu ha augmentat. Anem ara fins a Vilanova de Prades per conèixer la situació dels productors, amb en Pep Morató, des de l'Espluga FM.
La castanyada inunde durant aquests dies els carrers i les cases de Catalunya amb el fruit típic de la tardor, en el qual s'ha convertit en una de les tradicions més arrelades a casa nostra. Però la situació extrema de sequera ha tingut efectes visibles en la collita d'enguany. És el cas de les castanyes de Vilanova de Prades, la producció de les quals ha sigut enguany molt pobre, amb poc fruit i de mida molt petita. El productor de castanyes, Claudi Lladó, assegura no haver viscut una situació així.
Molt mal any, jo tinc 50 anys i amb 50 anys crec que és dels anys pitjors que hi haurà enguany per la castanya, almenys a Vilanova de Prades.
I és que els productors de castanyes donen la temporada per perduda.
Gràcies, Pep, per la informació. Moment ara per la cultura, amb una notícia trista per als amants del cinema, i és que els populars cinemes Arinco, de Palamós, van fer les últimes projeccions, almenys de moment. L'actual operador veu inviable la continuïtat econòmica per l'encariment dels preus de l'energia. És el tercer cop que els Arinco tanquen en els últims 5 anys. Jordi Rodríguez, Ràdio Palamós, com ha reaccionat l'Ajuntament a aquest anunci?
L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha lamentat el tancament dels cinemes Arinco i veu difícil poder tornar-los a reobrir a curt termini. Davant la proposta dels fins ara gestors, la cooperativa Cinema for You, perquè el Teatre La Gorga tingui una programació cinematogràfica estable impulsada per l'Ajuntament, l'alcalde no ho veu viable.
Òbviament és l'espai ideal per poder fer alguna projecció d'aquest tipus en cas de que l'activitat no pogués continuar al cinema Arinco. El problema que tenim, i com sap tothom, és que la Gorga és un espai doncs molt utilitzat, molt demanat. Plantejar-se doncs una programació estable com la que pot haver-hi en altres indrets que potser els teatres no tenen l'activitat que té el nostre, doncs es fa difícil.
Cinema for You feia 2 anys que estava al capdavant dels Arinco de Palamós. Després del primer tancament, l'any 2017, ja han estat 2 les empreses que han intentat reflotar-los sense èxit. Qui sap si n'hi haurà una tercera.
Gràcies al company Jordi Rodríguez des de Ràdio Palamós. Un apunt més, i és que el mural del silenci, pintat fa només una setmana al Raval a Barcelona, ha estat tapat completament per un grafiti, un acte que han denunciat els veïns del barri amb una foto a Twitter.
L'obra artística representava una dona tapant-se les orelles i tenia el vistiplau de l'Ajuntament barceloní. Els veïns confiaven que es convertís en una icona contra el soroll a tota la ciutat. Crec que esteu assistint al naixement d'una icona, va explicar una de les veïnes. No ha durat ni una setmana.
Arriben ara els esports, quan passen 3 minuts de les 2:50, són les 2:53 minuts. Els esports, com sempre, amb el company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Parlem de futbol i és que el Girona va empatar al Bernabéu i surt d'aquesta manera del descens. Els de Mitchell van empatar un al camp del Real Madrid gràcies a un gol de penal d'Estuani a 10 minuts pel final en un partit polèmic en què els blancs van queixar-se de les decisions arbitrals. Des de Televisió de Girona ens informa en Joan Massaguer.
Empat del Girona al Bernabéu en un bon partit dels gironins que van donar molt bona imatge. L'esforç tant en atac com en defensa va permetre als blanquivermells rascar un punt del feu madridista. A la primera part, el Girona va tenir les ocasions més clares, però va ser el Madrid qui es va posar per davant en el marcador ja avançada la segona part. Però les alegries van durar poc pels blancs i és que Estuani va empatar de penal 10 minuts més tard. Un penal no exempt de polèmica, ja que des de Madrid reclamen que no hauria d'haver estat pitat. La polèmica no es va acabar aquí, ja que en el minut 89 Rodrigo va marcar el segon gol del Madrid, però no va pujar al marcador per falta del brasileny a Gazzaniga en una jugada calcada a la de Yangel Herrera fa poques jornades. Al final, un punt pels gironins que els fa sortir de la zona de descens.
Amb el punt sumat, a més, a banda de sortir de la zona d'ascens, de retruc permet al Barça situar-se només un punt dels blancs, un Barça que ha viatjat aquest matí fins a la República Txeca sense Lewandowski. I és que Xavi Hernández vol donar-li descans, que té unes molèsties a l'esquena. Tampoc han viatjat Koundé ni Eric García amb molèsties des de l'últim partit. Per cert, que el central del Barça, Gerard Piqué, ha estat inclòs per Luis Enrique en la prellista pel Mundial de Qatar. És una prellista de 55 futbolistes que quedaran la meitat d'aquí unes setmanes. I en bàsquet, Joventut de Badalona femení, que juga a la Lliga Femenina Challenge, té demà un compromís important. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens informa l'Albert Guerra.
El Joventut visita la pista del Pic en Claret València després de recuperar confiança amb la victòria obtinguda a l'Olímpic contra l'Alcobendas. Això sí, de forma molt ajustada, de 3 punts de diferència i amb una gala mestres espectacular, que va anotar 29 punts. L'equip de Jordi Vizcaíno viatja a València amb ganes de continuar amb la bona dinàmica, amb la baixa confirmada encara de Paula García, amb aquestes molèsties a la cuixa, i al davant s'hi trobarà un equip que és Cué, que ha aconseguit només un triomf, justament també contra l'Alcobendas. Va ser a domicili la setmana passada a la pista del conjunt madrileny, un equip que, tot i anar a Cué amb un triomf i 4 partits perduts, és molt competitiu, que ha agafat la forma a les últimes jornades i, sens dubte, posarà les coses complicades a un Joventut de Jordi Vizcaíno que arrossega ansietat, sobretot amb les jugadores exteriors, amb les nord-americanes, en aquest cas amb Dominique Toussaint i amb Alexis Johnson, que estan tenint problemes d'ansietat i molt mala selecció de llançament. Tot i això, l'equip verdinegre va fent passets endavant i Jordi Vizcaíno és optimista per obtenir una nova victòria a la pista del Claret.
També en bàsquet i també a la Lliga Femenina Challenge, demà juga el Lima Horta de Barcelona, que rebrà el Paterna. I un darrer apunt, en handbol, el Fracking Granollers debuta demà com a local a la Copa EHF, a la competició europea. Els d'Antonio Rama s'enfrontaran al Palau d'Esports de Granollers, el rival més potent del grup, l'Sporting de Lisboa. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. Una mica més de 3 minuts i arribem al punt de les 3 del migdia. Nosaltres ho deixem aquí i tornem dimecres. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Juanjo Mena torna a dirigir l'OBC a l'Auditori el 4, 5 i 6 de novembre amb el primer concert per a violoncel de Shostakovich.
El dramatisme i la ironia es despleguen magistralment en aquesta obra que escoltarem amb el violoncel·lista Narek Akhnazarian.
Venda d'entrades a auditori.cat.
He regirat tota la galàxia cercant una lluna que es fes el pes. He triat la més maca i bonica, m'he embolicat tot fent un fardell. Com que era pura i petita, la duc amagada dins el capell.
per dalt la teulada. S'ha fet amiga de dos estels. Empaita el cometa que passa, li agafa la cua, l'estira pels pèls. Dorm al jazz del racó de la cambra, entre els llibres, ninots i joguets. Et manté tots els monstres a ratlla, ara són mansos i ja no fan res. Quan tu no hi ets em fa companyia, i l'enyorança la du més bé. Al tornar porta un bri d'alegria, veig la tristesa fora al carrer. Em pregunta quan vindràs, vol saber com ets, què fas. Ella sap que li guardaràs un bocinet de mar, un trosset de cel. Em pregunta quan vindràs, vol saber com ets, què fas. Ella sap que li guardaràs un bocinet de mar, un trosset de cel i un pessic de mel. I un pessic de mel.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Avui s'ha celebrat el dia de record i homenatge a totes les víctimes del cop militar, la guerra i la dictadura. Pedro Sánchez ha lliurat 20 diplomes de reconeixement a afusellats i represaliats en un emotiu acte a Madrid, on ha destacat que arriba tard per la memòria de les víctimes.
Vamos tarde, demasiado tarde. Hemos recorrido más de 40 años de democracia. Pero aún nos queda el poder de la memoria y en tanto somos capaces de recordar, desafiamos la injusticia del olvido. Para saldar la deuda de gratitud que España aún tiene con quienes se comprometieron con una España democrática, aprobamos también esta ley de memoria democrática.
La portaveu de les víctimes, Montserrat Peligros, ha agraït al govern de coalició el seu compromís amb la reparació dels que van perdre la vida o la llibertat en la defensa de la democràcia. La llei de memòria democràtica estableix el 31 d'octubre com el dia per celebrar l'acte institucional en record a les víctimes del cop militar, la guerra civil i la dictadura.
Por encima de todo, el amor a...